Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.
Sabeu què passa? Quan arribes a aquestes alçades de la vida i hi ha un recorregut sobre el futbol femení com el que està passant aquests últims dies des de la famosa títol del Mundial de Futbol, uns rememorem, els que som més granadets, una sèrie de televisió de gran èxit que tenia aquesta sintonia. Que era Enredo. I dius, Espanya guanya el Mundial Femení de Futbol? Quan entreguen el títol, el president de la Federació Espanyola de Futbol agafa la cara d'una de les futbolistes i li dona un petó a la boca just després de tocar-se la cardolla davant de la reina, la infanta i tot el personal que hi havia a la llotja. L'esport espanyol clama per la seva destitució, menys ell, que la Copa diu que els critiquen són tontos idiotes. La pressió popular augmenta i convoca una assemblea extraordinària de la Federació Espanyola. La nit abans es filtra que el president dimitirà, però l'endemà, davant d'una claca entusiasta i messiànica, es fa enrere i diu que no plega. Continua la pressió. La futbolista agredida diu que la van pressionar per dir que tot era consentit. El secretari d'Estat per l'Esport diu que el que ha fet aquest home és intolerable. Les jugadores demanen que plegui. El president plega, però només plega ell. El president que plega ho deixa atado i vinatado, i el substitut és un president que era vicepresident, i el que continua manant és el vicepresident de sempre. El vicepresident, que ara és president, es carrega el seleccionador femení, que també estava aplaudint amb la claca messiànica, però deixa el seleccionador masculí, que també aplaudia el president destituït per la claca messiànica. El seleccionador masculí diu que el que va fer el seu president, que ja no és president, va ser intolerable, però ell continua el càrrec mentre el capità de l'equip masculí llegeix un comunicat a ritme de nen de primera, a primer DGB, mi mamá me mima mucho. Mentrestant, un altre jugador masculí ve a dir que no hi ha per tant i que el petó del president, que ja no és president, mereix presumpció d'innocència. El president que no és president se'n va a Londres a fer declaracions amb un periodista que podria ser el president que no és president. El seleccionador femení el substitueix una seleccionadora femenina, que és amiga del seleccionador femení, del president que ja no és president i del president que era vicepresident. La seleccionadora convoca totes les jugadores que vol per un partit amistós, però les jugadores diuen que tururut, que no hi volen anar. Es desconvoquen, però la seleccionadora diu que ja n'estan convocades. El secretari d'Estat per l'Esport diu que, si no es convoquen, seran sancionades. I arribem ahir al matí. I ahir al matí diem, saps què? En lloc d'aquesta música d'Enredo, tirem a una cançó que recorda molt èpoques de la ràdio de nit de finals dels anys 90. Ahir al matí la periodista d'aquesta emissora se'n va cap a Madrid, on queden concentrades les que no volen ser concentrades, per si de cas són sancionades. La Federació Espanyola diu que a Madrid ja no se'n vagin a València, perquè així anirà menys premsa. Tota la premsa de Madrid se'n va a València, més les de Madrid, i una altra nostra que se'n va de València amb les del Barça. Les jugadores arriben en cara de pal, mentre el secretari d'Estat per l'Esport diu que ell està a favor de les jugadores, que tot ha de canviar, però que han de jugar el partit i que a la nit es reuniran totes les parts. S'han reunit totis a València, els d'aquí, les d'allà i les de més enllà, i el secretari d'Estat. La reunió s'acaba a les 5 del matí amb dues futbolistes que foten al camp i 21 que es queden per jugar a Suècia. L'acord no està l'acord perquè és de mínims ben mínims. Hi ha partit a Suècia. El vicepresident que fa de president, la seleccionadora que va substituir el seleccionador, continuen amb el cul enganxat a la cadira. El secretari d'Estat per l'Esport ha fet una reunió de molt soroll per ben poca cosa i el merder continua, perquè es podrà sancionar ara un esportista que es negui a jugar amb Espanya? La cabra. La cabra. Més cabra. A la música d'Enredo, i aquesta música ens demostra que als 90, però també ara, amb això del futbol espanyol, tot continua ben caspós. Ai, Déu, són les 8... Ai, sí, són les 8 i 4 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Ai, vinga, va, peu a terra, que és dimecres 20 de setembre del 2023.
I després d'una nit de pluja, el dia comença amb alguns ruixats al Gironès i al Baix Empordà. Tindrem una treva al matí, però a partir del migdia s'hi tornarà a posar a moltes comarques, tot plegat amb temperatures més baixes.
I pel que fa al trànsit, avui hi ha més congestió en totes les vies de l'àrea metropolitana de Barcelona, amb un seguit d'incidències que compliquen més la situació, destacant sobretot el nus del Papiol, que està col·lapsat per un accident a la B23 a Molins cap a Barcelona, i un altre a la P7 a Castellbisbal en sentit sud, que han tallat carrils i ja s'acumulen cues des de Sant Cugat. A banda, destaquem un altre matí amb problemes a la Ronda de Dalt, on l'avaria d'un vehicle ha passat al nus de la Trinitat, talla part de la via i provoca molta congestió en tot el tram des de Santa Coloma de Gramenet.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Gir de guió en la guerra oberta a la selecció espanyola i a la federació, de fet, a la federació espanyola i les jugadores han arribat a un acord de mínims, molts mínims, per disputar els dos pròxims partits, demà passat a Suècia i la setmana que ve contra Suïssa. Finalment han accedit a alliberar dues de les 23 futbolistes sense sancionar-les, sense cap sanció, encara no en sabem els noms, mentre que la gran sorpresa és que les altres 21 han acceptat quedar-se i jugar divendres a Göteborg. Aquesta era la resolució de la reunió que la Federació Espanyola, les jugadores i el secretari d'Estat per l'Esport han mantingut durant més de 7 hores. Ha estat una reunió llarguíssima que va començar ahir a la nit i que ha acabat, atenció, passades les 5 de la matinada, a Oliva, a uns 80 quilòmetres de València, a tocar d'Alacant. Allà, en aquesta reunió, hi era l'enviat especial de RAC1 en aquesta concentració de la selecció espanyola femenina, Oriol Jové.
Les jugadores convocades per sorpresa i en contra de la seva voluntat descansen a aquesta hora a l'hotel de concentració a Oliva després d'una reunió de 7 hores i que ha acabat pràcticament a les 5 de la matinada. De moment jugaran divendres com a gest de bona voluntat perquè els han assegurat, tant la Federació com el Consell Superior d'Esports, que s'ho aplicaran canvis estructurals tal com demanen de fa dies. Només dues han demanat tornar cap a casa i, de fet, alguna d'elles va patir ansietat durant el dia d'ahir. De tota manera, el president del CSD, Víctor Francos, ha assegurat que no les sancionaran per marxar.
El CSD, la federación, concretamente con la seleccionadora, se ha acordado que la fórmula a utilizar sea una fórmula que no conlleve sanciones. Yo creo que la buena noticia es que 21 jugadoras ya han mostrado su voluntad de quedarse.
Francos ha celebrat aquest acord in extremis i, en canvi, les jugadores se n'han anat a dormir mentalment esgotades i, tot i que amb alguns dubtes, segons la presidenta del sindicat FUTPRO, Amanda Gutiérrez, amb el pensament que això pot ser un primer pas per solucionar el conflicte amb la Federació Espanyola de Futbol.
Esto es un acercamiento de posturas y es el inicio de un largo trabajo que nos queda por delante. Y han decidido la gran mayoría tomar la decisión de quedarse por el bien de este acuerdo.
Les 21 jugadores que es queden, a l'espera de si se n'hi afegeix alguna més, s'entrenaran al llarg d'aquest dimecres aquí a Oliva, on la federació ha decidit fer aquesta concentració per desviar l'atenció mediàtica i dijous volaran des de València ja directament cap a Suècia per jugar al partit.
El president del Consell Superior d'Esports, Víctor Francos, ha acabat sent clau en el desbloqueig, molt poc desbloqueig, però alguna cosa ha fet, del que s'ha convertit en una de les crisis més bestials de la història de la Federació Espanyola de Futbol. Ahir va volar fins a València amb l'objectiu de mediar entre les dues parts i ha exigit a la Federació Espanyola que fluixi, tal com ahir ja va avançar aquí al món a RAC1.
La Federació ha de fer canvis profuns i estructurals. I si no els fa, tindrem un problema. I la realitat és que a data d'avui no s'han produït aquests canvis. I les jugadores porten raó quan diuen hem demanat canvis que no s'han produït.
I tot això, després d'una jornada absolutament esperpèntica. L'arribada de les jugadores a l'hotel de concentració va ser un comptagotes. Unes van quedar primer a Madrid, mentre que les del Barça van sortir de Barcelona directament cap a València amb l'Euromet, després que la federació els canviés el pla de viatge a última hora. Primer havien d'anar a Madrid, però a última hora les van ficar en un avió comercial i les van enviar cap a València. Per cert, un vol que va sortir a més d'una hora de retard per problemes amb l'aire condicionat de la cabina. Un cop aterrades, la central del Barça, Mapi León, una vegada més, la Mapi León no es va mossegar la llengua.
Arropadas.
Por la gente.
Por la gente, sí. Pero igual no por quien deberíamos.
¿Y crees que vas a un lugar seguro ahora mismo?
Pues eso tendríamos que hablar largo y tendido de si es seguro o no es seguro cuando nos están obligando.
¿Y de qué crees que quieren proteger a Jenny?
Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos, ¿no? Que nos tenemos que proteger.
El denominador comú de totes les jugadores era la cara de pomes agres que feien totes en arribar a la concentració obligades pel codi disciplinari de la Federació Espanyola i també per la llei de l'esport. De fet, a banda de Mapi León, la portera del Real Madrid, Misa Rodríguez, també va reconèixer que no li feia cap gràcia estar a la selecció obligada. El Barça ha volgut posicionar-se al costat de les seves futbolistes. Per una banda, el club ha enviat a València el manager esportiu, Márquez Zubizarreta, i un psicòleg per donar suport a les jugadores, i per l'altra, el directiu responsable del futbol femení, Xavi Puig, que ha assegurat que està en contacte amb elles i ha exigit a la Federació Espanyola que recapaciti.
El que sí que demanem pel bé de l'esport, per bé de l'esport femení, per bé de l'esport en general, de la societat, és que arribin amb un consens, arregli aquest problema d'una vegada per totes, perquè això afecta a tothom.
Sobre les condicions de les jugadores de la selecció espanyola, val molt la pena sentir el testimoni de Marta Corredera, exjugadora de la selecció i molt propera a totes les futbolistes que ara estan a Oliva. Corredera tampoc es va mossegar la llengua i va assegurar que han llançat la tovallola amb els futbolistes, de qui diu que no els han donat el suport que necessitaven. I els vostres col·legues de masculins?
Bueno, jo ja amb ells he tirat la tovallola. A mi em fa la sensació que nosaltres hem estat molt de temps anant als estadis a veure'ls, a recolzar-los, i per nosaltres fa uns anys eren referents, perquè volíem tenir allò que ells tenien. I en el moment de la veritat, a nosaltres se'ns han caigut molts mites. No és tan difícil recolzar la dona, perquè m'agradaria veure si ells es trobessin en una situació així, què farien i què demanarien, no?
A tot això, el Confidencial recull avui un nou cas de pressions i coaccions per part de Luis Rubiales. En aquest cas, diu el Confidencial, a una de les responsables de premsa de la Federació Espanyola, Patricia Pérez, que denuncia que l'expresident de l'entitat la va tancar en un despatx durant més de 3 hores i la va pressionar perquè firmés un paper i ratifiqués que Jennifer Hermoso sí que havia dit el que la Federació Espanyola assegurava que havia dit en aquell polèmic primer comunicat poques hores després del petó, que es va saber que estava manipulat. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. A tot això avui hi hem d'afegir un altre context molt important, que és, hi ha dues jugadores que han marxat, que com bé titula avui el diari Marca, el gobierno les promete amnistia. Esclar, què passarà a partir d'ara si un jugador o una jugadora o un esportista, sigui de l'especialitat que sigui, decideix no voler anar amb la selecció espanyola? Deixarà de ser sancionat o s'haurà de canviar la llei de l'esport? Tot això està sacsejant el tauler de l'esport espanyol d'una manera bestial. El que estan fent aquestes noies és bestial. És bestial. Avui els diaris es continuen fent ressò de les pressions de la Federació Espanyola a les futbolistes i se'n fan creus de la jornada esperpèntica i que vam viure en directe aquí al Monarracó durant tot el matí d'ahir. Albert Pedrol.
El Marca titula a tota portada: el govern els promet l'amnistia i recull diverses fotos de les jugadores arribant a la concentració amb cara de pomes agres. L'AS titula: el CSD busca una solució a contrarrellotge i defineix el dia d'ahir com a caòtic. Mundo Deportivo defineix el capítol d'ahir com un dels més amargs per la selecció, mentre que Begoña Villarrubia assegura que les cares llargues i la tensió que hi va haver a Oliva, a València, era més pròpia d'un funeral que d'una feliç retrobada entre campionades del món. L'Esport parla del viatge més difícil de les jugadores i Carme Barceló lamenta que les futbolistes estan sotmeses a totes les pressions possibles, però alhora n'estan tipes que es menteixi sobre elles. I a l'esportiu, Clara Rodergues diu que va ser una jornada esperpèntica, una més, i que les jugadores van viure una odissea amenaçades per la federació i sense marge de maniobra.
Escoltem ara el comentari que signa la periodista i col·laboradora del món RQ, Gemma Herrero.
En la magnífica intervención que hizo ayer Marta Corredera en este programa está todo. La indignación, la denuncia, la rabia y la enorme decepción por, como bien dijo ella, que las jugadoras sigan yendo solas a la guerra. Estamos asistiendo a un curso acelerado sobre machismo, abuso de poder, cultura de la violación y sistema patriarcal. Y los que aún siguen viendo a las jugadoras como unas niñatas o piden que hablen claro, no es que no se enteren, es que no se quieren enterar. Es ideología. Obligar a unas futbolistas a acudir a una convocatoria es humillarlas. Y en ese "se van a enterar de quién manda aquí" está la voluntad de romperlas, de someterlas, de domarlas. No las quieren libres, las quieren dóciles y sumisas. Su valentía es inspiradora, pero no dejo de pensar en sus caras mientras subían ayer al autobús. Y ojalá no tener que ser tan valientes, cuando lo único que querían era jugar al fútbol.
Gracias, Gemma. En parlarem avui en una tertúlia ampla sobre aquest tema. Sobre aquest tema, per veure totes les conseqüències que pot portar tot el que està passant a la selecció espanyola femenina. Anna Gómez, Xavier Melero, Ramon Rovira, Ferran Casas, però també Tian Riba trepitjant l'ull de poll, i la Laia Coll, la periodista de La Vanguardia especialitzada en futbol femení, Edurne Concejo, i justament, com ara comentava la Gemma Herrero, amb la Marta Corredera, que també serà en aquest estudi del Món RQ. Un minut i un quart de nou. Aquesta nit les pluges han afectat molts punts de Catalunya. En alguns casos han descarregat amb molta força, però sense portar problemes molt importants. Els registres més bèsties s'han recollit a les comarques de Tarragona, on s'han fregat els 100 litres per metre quadrat.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Hola, Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Què el temps?
Doncs mira, ha plogut sí. Amb ganes aquesta nit. 93 litres per metre quadrat han caigut a Torredembarra entre ahir a la tarda i aquesta nit i matinada. 38 a Tivissa, 35 a l'Ametlla de Mar, 28 a Cunit, 21 al Vendrell, 19 a Oliana, o 14 litres per metre quadrat, per exemple, a la ciutat de Barcelona. Unes pluges que ara continuen cap al Baix Empordà, el Gironès i la Selva, també cauen gotes al Solsonès i la Noguera, però el gruix de pluja va ser circulant per sobre el mar. I sí que és veritat que ara durant el matí tindrem una treva, però després s'hi tornarà a posar a partir del migdia especialment. Creixeran nuvolades avui a la tarda, sobretot a les comarques de Girona, Pirineu, Prepirineu i punts del prelitoral, com el Vallès, el Baix Llobregat Nord, també les muntanyes de Prades cap al massís dels Ports, i descarregaran aquest xàfec sobretot a partir del migdia. Tot plegat fa baixar la temperatura, especialment entre Girona i Barcelona, màximes de 19 a 22 graus avui, i en canvi a Ponent i al sud temperatures més altes que freguen els 25 graus. I els propers dies continua el temps inestable. Demà a la tarda amb ruixats al Pirineu de Lleida, la nit de dijous a divendres a més comarques, la tarda de divendres es mantindran les pluges entre Girona i Barcelona i baixa la temperatura entre divendres i dissabte, però fins que el cap de setmana serà més tranquil.
I aquí avui les pluges continuaran
doncs,
tot el dia.
Treva a partir de mig matí i després a la tarda sí que s'hi torna a posar, com dèiem, Girona, Pirineu, Prepirineu i també punts del prelitoral.
¿Te imaginas no recordar tus canciones favoritas? La enfermedad de Alzheimer se lleva la memoria, pero no la emoción de un abrazo. El reto de Kern Pharma. Recaudar 5.000 fotos de abrazos hasta el 21 de septiembre para donar 5.000 euros a la Fundación ACE. Accede a unabrazoporelalzheimer.com y sube tu foto o públicala en Instagram con el hashtag unabrazoporelalzheimer.
I a un quart i un minut de nou, tot esperant aquesta tertúlia ampla a partir de les 9 del matí, repetim avui sobre aquest tema. Després en parlarem amb aquesta tertúlia mateixa, parlarem d'un altre tema que de seguida comentarem. Però abans, la Generalitat reclama al govern d'Espanya que es posi les piles i no ajorni més temps del compte la votació sobre l'oficialitat del català a Europa. Ahir el Consell de la Unió Europea va tirar la pilota endavant, la va xutar i va demanar més informació als serveis jurídics per les conseqüències que pugui tenir econòmiques i legals la mesura. Aquest semestre Espanya presideix el Consell i això va permetre al ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, gestionar els temps. Álvarez va veure que els dubtes d'alguns països encara persistien i va decidir posposar la votació per evitar perdre-la. El gran problema és que cal unanimitat perquè la mesura hi tiri endavant i això implica que el no d'un sol país se la podria carregar definitivament. La part més bona és que, de moment, cap dels 27 estats que formen part del Consell d'Europa ha rebutjat l'oficialitat del català de totes totes. Alguns, com Finlàndia i Suècia, han expressat dubtes legals, però no es tanquen en banda a acabar-hi donant suport. Ara el govern d'Espanya disposa d'un parell de mesos de coll per esvair aquestes reticències, i ahir va fer un primer moviment. El ministre Álvarez proposa ara anar pas a pas i que l'oficialitat del català, el basc i el gallec es desplegui progressivament. La primera llengua a assolir aquest estatus seria el català, un gest pensat per no fer enrabiar més del compte Junts per Catalunya. Ara bé, aquesta nit, en una entrevista a la SER, el ministre d'Exteriors subratllava que aquest cop de volant no discrimina cap llengua.
La propuesta inicial y la propuesta final no ha variado en nada, en tanto en cuanto lo que se busca es incluir las tres lenguas. Algunos estados han planteado que tres idiomas al mismo tiempo era complicado y, por tanto, para conseguir que esta medida sea aprobada lo antes posible, era evidente que el despliegue práctico se haga primero con una lengua.
Malgrat les explicacions d'Álvarez, la proposta que ha fet emprenyar de valent bascos i gallecs que exigeixen no ser de segona i que les tres llengües es puguin començar a utilitzar a la vegada a la Unió Europea. Però anem a pams, perquè, com dèiem, la Generalitat tampoc està satisfeta amb la feina del govern espanyol a Brussel·les, per exemple, el que deia la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret.
Creiem que cal fer molt més i per això insistim, des del govern de la Generalitat mantenim la màxima exigència, mantenim la màxima ambició. Creiem que no és suficient emportar la proposta al Consell, el que cal és complir guanyant l'oficialitat. Portar-ho al Consell no és complir, guanyar l'oficialitat és complir.
Meritxell Serret no va parlar de terminis, però deixa ben clar que la pilota és a la taulada del govern d'Espanya, enviada especial de RACO a Brussel·les, Laia Colomer.
Sí, tot i reconèixer que ahir va fer un pas endavant perquè el català sigui llengua oficial, perquè cap país ho va vetar d'entrada, la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, va recordar que el compromís del govern espanyol és aprovar-ho i no només fer la proposta formalment al Consell de la Unió Europea, tot i que creu que amb una mica més de ganes això ja s'hauria pogut fer ahir. Serret demanarà al govern espanyol que no perdi el temps. La consellera diu que no hi ha excuses.
Perquè insistim el que estem parlant aquí, el que està en joc són els drets de 10 milions de catalanoparlants, 10 milions de ciutadans europeus, 10 milions de persones que complim amb les nostres obligacions com a ciutadans europeus i per tant creiem que aquest dret, el reconeixement d'aquest dret, ha de prevaldre per sobre de consideracions econòmiques, administratives o polítiques.
Ara bé, la Generalitat també hi posarà de la seva part, assegurant que ja han reactivat la ronda de contactes amb tots els països de la Unió per resoldre tots els dubtes que puguin tenir.
En canvi, el que és el protagonista d'aquesta història, que és el president Puigdemont, agraït l'esforç que ha fet el govern d'Espanya aquestes últimes hores en unes declaracions difícilment imaginables abans de les eleccions espanyoles o abans de les eleccions del Parlament de Catalunya, les últimes. L'expresident de la Generalitat diu que és conscient que la Moncloa ha fet mans i mànegues per aconseguir que el català sigui oficial i aplaudeix la feina, en particular, del ministre Álvarez. Li feia aquest reconeixement en un vídeo que ha compartit a les xarxes.
Ens consta el treball que he dedicat al ministre Álvarez, al qual vull agrair l'interès per conèixer i per defensar també els arguments que avalen la nostra petició, una petició que és compartida més enllà del que representem nosaltres políticament. Sí, avui el català no ha estat reconegut com a llengua oficial de la Unió Europea, però el camí per aconseguir-ho ja ha de ser irreversible i sense haver d'esperar massa, perquè ja hem esperat prou.
Malgrat tot, Puigdemont també enfatitza que encara queda molta feina per fer, Adrià Santasusagna.
Puigdemont diu que Espanya té una mica més de temps per redreçar la situació i aconseguir que el català sigui oficial i afegeix que la primera reacció de la resta d'estats europeus no és dolenta.
El fet que cap estat no hagi vetat avui la proposta, de fet, comporta, sí, la posada en marxa del procés per a l'oficialitat.
Tot i això, deixa clar que si no s'ha aprovat és perquè el govern espanyol no s'ha explicat bé.
Això no és suficient. I l'estat espanyol ho sap. Sap que té feina pendent i que l'ha de fer amb diligència i sense perdre el temps, perquè l'oportunitat és precisament ara. Els dubtes que alguns estats han expressat són dubtes que s'haurien pogut resoldre prèviament. El cas és que la proposta de l'estat espanyol no ha prosperat i no ha prosperat en els termes que nosaltres esperàvem.
Ara bé, agraeix de totes maneres l'esforç que Puigdemont ha notat i sap que ha fet el ministre Álvarez per aconseguir l'oficialitat del català.
Bona part d'aquest esforç que agraeix el president Puigdemont queda reflectit en el moviment que Álvarez va fer ahir després de la reunió, prioritzar l'oficialitat del català per davant del basc i del gallec. Ara bé, és un gest que ha enfurismat de valent el PNB i el BNG, a qui Pedro Sánchez també necessita si vol ser investit. De fet, uns i altres ja el van avisar que aquests girs inesperats no l'acosten gens a la Moncloa. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Amenaça molt concreta de nacionalistes bascos i gallecs si es prioritza el català en tota la negociació que es fa a Brussel·les. El cap de files del PNB a Madrid, Aitor Esteban, adverteix.
Nuestra incomprensión más absoluta y creo que desde Euskadi desde luego no se ve. Y esto no sé si va a dificultar o no una posible investidura de Sánchez, pero lo que sé es que desde luego no la facilita.
I el BNG també avisava ahir des de Madrid que serà beligerant, utilitzava aquest verb, per defensar que en cap cas es rebaixi l'estatus de reconeixement del gallec per sota del català, assenyalant el ministre Álvarez com a responsable d'una estratègia que s'ha d'aturar de manera immediata. La frase del comunicat és concisa: no hi ha llengües de primera i de segona.
Però el que pretenia el moviment d'Álvarez és veir bona part dels neguits dels socis europeus que tenen pànic que introduir de cop tres idiomes oficials suposi un mal de cap excessiu per la burocràcia europea. Amb això i amb els informes encarregats als serveis jurídics, el govern d'Espanya confia poder desencallar una situació a les properes hores. N'hi ha una prevista el 24 d'octubre, prevista el 24 d'octubre i una altra el 15 de novembre. Totes dues prèvies al límit que té Pedro Sánchez per ser investit. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar.
Els 27 van donar llum verda a començar a engegar la maquinària burocràtica per a una futura aprovació. Amb el primer intercanvi de punts de vista, ara s'encarregarà un informe jurídic als serveis del Consell de la Unió Europea i les delegacions estudiaran també l'encaix en el reglament perquè el govern espanyol assumeixi el cost econòmic. Un dels països que a priori havia de ser més dur, França, ahir s'hi va posar de cara i disposar d'ajudar, en va parlar la ministra francesa d'Assumptes Europeus, Laurence Bon.
No em fa por, hi ha un marc constitucional i un marc jurídic al Consell Europeu i crec que és important que tothom ho estudiï i hi hagi temps per veure com es poden utilitzar les llengües regionals. Ajudarem a Espanya a trobar l'encaix per fer-ho.
En canvi, els països nòrdics es van mostrar més inflexibles. Si bé s'obren a aprovar-ho, demanen complir tots els passos sense dreceres. En una picada d'ullet a Catalunya ho va explicar en català el ministre d'Afers Europeus de Finlàndia, Anders Anderkreutz.
Soc un gran amic de la cultura catalana. Junts hem de defensar la diversitat lingüística de la Unió Europea, però també hem de conèixer les conseqüències de les nostres decisions. Així és massa aviat per prendre una decisió avui.
Ander Crouch, per cert, també va contradir el ministre Álvarez. Diu que cap país va expressar reticència a que entrin les tres llengües de cop, sinó que va ser idea del ministre espanyol. Ara bé, reconeix que la proposta no és dolenta i que començar la implementació per una llengua sí facilita les coses.
Sí, conseller, de moment el català no és oficial encara a la Unió Europea, però en canvi sí que ho és després de 45 anys de democràcia al Congrés dels Diputats.
Jo avui aquí parlaré en català.
En aquesta cambra ressona per primera vegada sense censura.
Facer, en definitiva, que este Parlamento se parezca más... Sorte a un día dugu, a Udaeguía.
Són diputats d'Esquerra i Junts parlant en català, un socialista fent un gallec i un del PP parlant en basc, tot i que el PP, paradoxalment, va votar en contra de la mesura. Totes tres llengües seran legals a partir de demà quan es voti definitivament la reforma del reglament del Congrés, però ells es van setar el debat i cada diputat va poder utilitzar la llengua que va voler. La majoria de la cambra ho definia com una jornada històrica, però el PP, Vox i UPN van agitar els fantasmes que vaticiten el trencament d'Espanya. Tornem a Madrid, Armenteres.
Sí, el resultat de la primera votació, que demà repetirà, és claríssim i anticipa també la derrota la setmana entrant de la investidura d'Alberto Núñez Feijóo. 169 vots en contra, però majoria absoluta a favor de les llengües, 176 i fins a 3 diputats d'aquest bloc que es van equivocar votant. Votació que hi culminava un debat on s'hi va buscar a Popeia, Gabriel Rufián.
Avui aquí no hi ha perdedors. Com a molt, hi ha ignorants. I acabo amb un homenatge que segur que entendran. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. Jo vinc d'un silenci que no és resignat.
Míriam Nogueras.
El 1923, l'autoritat legal espanyola, el dictador Primo de Rivera, va fer un real decret, un decret per prohibir el català. 100 anys després, som aquí. I situant el debat al més alt nivell de les institucions europees. I això ha estat possible perquè la nació catalana ha resistit.
Gerardo Pisarello va basar el discurs en castellà amb algunes frases en català. El diputat del PSOE que ho defensava, el gallec Besteiro, va utilitzar en part el gallec per atacar Feijóo i tots els diputats bascos que intervenien tots en euskera. El sistema de traducció anava ràpid, però els canals de connexió a internet per seguir el ple des de fora no acabaven de funcionar prou bé.
Vox ha intentat posar el PP entre l'espai i la paret amb la llengua. El partit de l'extrema dreta presentarà una iniciativa per evitar que el Senat, on el PP hi té majoria absoluta, s'hi pugui parlar en les llengües cooficials. Santiago Abascal demanava a Núñez Feijóo que blindi el castellà com una única llengua a la cambra alta.
Esperamos que el Partido Popular apoye una iniciativa para que al menos haya una cámara en España en la que todos los españoles puedan entenderse y todos los españoles que quieran verlo puedan comprender qué dicen sus representantes.
Això, després que ahir tant PP i Vox intentessin frenar fins a última hora les intervencions en català, en basc i en gallec al Congrés. Arnau Mañé, Madrid.
Sí, el PP era qui primer movia fitxa. Cuca Gamarra demanava la paraula per aturar el ple.
Si estamos aquí para reformar el reglamento, no puede entrar en vigor esa ley ni puede aplicarse en tanto en cuanto no haya sido.
Però la presidenta del Congrés, Francina Armengol, li parava els peus.
No hay ninguna reconsideración que pueda parar los trámites de toma en consideración de esta proposición de ley.
I mentre el primer diputat socialista intervenia en gallec, els diputats de Vox s'aixecaven, deixaven els auriculars a l'escó de Pedro Sánchez i marxaven de l'hemicicle.
Que aquí se está vulnerando la legalidad vigente.
Un gest estèril perquè uns minuts després van tornar per intervenir. Els diputats del PP, en canvi, van quedar-se dins durant tot el debat, van fer-ho sense posar-se els auriculars i llegint els subtítols de la pantalla. Pel PP, Borja Semper, que dilluns havia ridiculitzat la situació, feia alguna frase en basc.
Sorte a un día dugu, auda egia. España es cuncha como un bat, parte cachendugún.
Abascal després li recordava.
Me ha sorprendido que se llame Canelo a sí mismo.
Des del PP asseguren que els seus diputats no es posaran mai els auriculars perquè donen una mala imatge del Congrés.
Ara ho explicava l'Arnau, Abascal hi va sucapar a base de bé, després de sentir la intervenció del portaveu del PP, Borja Semper. El dia abans Semper havia assegurat que ni ell ni els seus diputats farien el Canelo, literalment, i que continuarien fent servir el castellà. Però l'endemà, Borja Semper va fer una part del seu discurs en euskera.
Lo que no vamos a hacer es el canelo y no vamos a hacer cosas raras. Vamos a hacer cosas que entiendan todos los españoles.
Sorte a un día dugu, auda egia. España hizkuntza komun bat, partekatzen dugun, komunitate politiko bat delako.
Aviam. Semper, dilluns, no farem el canelo. Semper, dimarts. Tornem-hi?
Lo que no vamos a hacer es el canelo y no vamos a hacer cosas raras. Vamos a hacer cosas que entiendan todos los españoles.
Zortea un día dugu, hau da egia. España hizkuntza komun bat partekatzen dugun komunitate politiko bat delako.
Però aquesta contradicció flagrant no només ha irritat Vox, també ha incomodat bona part dels diputats del PP. Avui El País explica que molts d'ells no sabien que Borja Semper faria una part del seu discurs en euskera i creuen que no era el dia per fer servir una llengua cooficial, tenint en compte que el PP porta setmanes carregant contra la mesura i que ahir, sense anar més lluny, Cuca Gamarra va interrompre un diputat del PSOE que feia servir el gallec per demanar-li que parlés en castellà. De tot plegat, escoltem ara el comentari que hi posa el periodista i col·laborador del Món RQ, Miquel Bonet.
Ahir va ser un dia curull d'emocions lingüístiques. Vam sentir un senyor del PP parlant en basc al Congrés, una llengua que, segons senyors del mateix partit, és l'idioma universal del terrorisme. Vam descobrir que quan el diputat Rufián es dirigeix en català a l'hemicicle, sona exactament igual que quan ho fa en espanyol. I vam comprovar, amb Míriam Nogueras, que encara que Junts ara faci discursos xungos i amenaçadors dignes de pel·li de Tarantino, no renuncien pas a la llagrimeta. Però les sorpreses més grosses van venir de Brussel·les. Sabíem que hi hauria trampa, però no estava clar des d'on ens cauria el mastegot. El ministre espanyol Álvarez es va convertir miraculosament al pancatalanisme i ens va oferir, a la madrilenya, a pagar tot el gasto. Jo no me'n sabia venir. Però al final van haver de ser una colla de vikings amb menys parlants que nosaltres que ens transmetés el molt ibèric «Vuelva usted mañana». No en traurem més que una almoina, però el xoc produït de veure per primer cop l'estat espanyol sentint la llengua catalana com a pròpia ens tindrà estabornits fins a Nadal. Per que és quan s'hauria d'investir Pedro Sánchez, curiosament.
Gràcies, Miquel Bonet. Per cert, que ahir també era el Congrés, era el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, que va aprofitar-ho per afegir pressió al PSOE en plena investidura de, o intent d'investidura de Pedro Sánchez, del líder republicà, va advertir que ells ja donen per descomptada l'amnistia, diu que ja la van acordar a l'agost quan van negociar a la mesa del Congrés. Ara Junqueras creu que cal negociar altres qüestions com un referèndum.
Si el Partit Socialista vol arribar a un acord, haurà de treballar per arribar a un acord i d'entrada per complir allò que ja està acordat. I allò que ja està acordat inclou acabar amb la repressió per totes les vies legals necessàries i, per tant, inclou l'amnistia.
No s'ho he d'evitar respondre-hi les paraules de Junqueras. Per cert, que és interessant sentir què en diuen les ràdios de Madrid sobre l'ús del català a les institucions. A la COPE avui, el Carlos Herrera diu directament que el castellà ha deixat de ser llengua comuna dels espanyols.
El día después del día del disparate, el día del pinganillo, tanto en el Congreso como en Bruselas, grotesco, donde los nacionalismos periféricos que buscan sistemáticamente dividir, crear diferencias entre ciudadanos ha conseguido ya que el castellano deje de ser un idioma común. Dirán algunos de ustedes por qué exagera tanto, ¿no? Simplemente, bueno, si quieren nos ponemos a tocar la lira y el arpa y decimos que qué bonito que todos los idiomas tengan su sitio y cada uno... Sí, sí, pero es que no son utilizados para eso.
I Carlos Alsina, Onda Cero, creu que les paraules d'ahir de Puigdemont deixen entreveure la seva bona sintonia amb Pedro Sánchez.
Aun habiéndose comprobado que Sánchez no tiene en Europa el peso que dice tener, Puigdemont le reconoce el esfuerzo que ha realizado para conseguir que el catalán llegue más lejos en la Unión Europea. Le reconoce el esfuerzo realizado para pagar el precio que se le había exigido con este cariño incluido al ministro Álvarez. Conclusión. Pues que en contra de lo que sugirió el propio Puigdemont en su tuit del 17 de agosto, y a pesar de no haber conseguido el gobierno de España que el catalán sea lengua oficial en la Unión Europea, las posibilidades de que invista él a Pedro Sánchez se mantienen intactas. O en realidad que hay más posibilidades o probabilidades que antes, porque ahora ya se ve que lo de los hechos comprobables es muy relativo, ¿no? Que lo del pago por adelantado pues no pasa a ser un recurso dialéctico. Enhorabuena, por cierto, al ministro Álvarez, que debe de ser lo único del Estado español que para Puigdemont no está podrido.
Mentrestant, al País Valencià, PP i Vox continuen la seva particular croada contra el català. Quina és l'última? Doncs ara l'Ajuntament de València, on PP i Vox governen plegats, ha aprovat canviar el nom de la ciutat. Volen que oficialment es pugui dir en català o en castellà. Per tant, a partir d'ara també se'n podrà dir València, en castellà. Però és que la part més sorprenent és que també han modificat la versió en català. A partir d'ara s'haurà d'escriure amb accent tancat a la E. Així doncs, s'haurà de pronunciar València. Això respon a les demandes d'associacions que propugnen que català i València no són la mateixa llengua, una tesi que PP i Vox compren, malgrat que van contra, fins i tot, del criteri oficial de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Corresponsal de RAC1 al País Valencià, Neus Navarro.
L'Ajuntament de València canvia la seva denominació després d'un acord i ho va en la versió de les normes del Puig avalades per l'Orrat Penat, una institució valenciana contrària a la unitat lingüística del català. Així ho han acordat aquest dimarts amb dues formacions. El Partit Popular ha donat suport a una proposta de Vox que torna a la denominació bilingüe de la ciutat, però en la versió catalana proposa seguir una normativa diferent de la que estableix l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Tot passa més un dia després que el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, es reunirà amb la presidenta de l'Acadèmia, Verónica Cantó, i reconeguera l'autoritat científica d'aquesta respecte de la llengua. Això sí, en aquesta trobada, Mazón va demanar a la presidenta revalencianitzar l'ENS perquè cap valencià se senta exclòs. Amb crítiques de l'oposició perquè asseguren la mesura va en contra de l'Estatut d'Autonomia i de la Llei de Creació de l'Acadèmia, el canvi ha de passar pel govern valencià, governat, recordem també, per Partit Popular i Vox, qui té l'última paraula.
Per cert, que l'Ajuntament de València també va aprovar nomenar alcaldessa honorària de la ciutat Rita Barberà. El mateix PP va obligar-la a deixar el partit l'any 2016 per casos de corrupció, però des de la seva mort sobtada, el novembre d'aquell mateix any, el partit ha intentat recuperar i blanquejar la seva figura. Bueno, aquí tenim una història, són les 8:35, que aprofitant la tertúlia que tenim avui, estarà molt bé que en puguem parlar. Tots plegats. Hi ha una cosa que... Avui hi ha una entrevista del Confidencial amb un filòsof francès que es diu Alexandre Lacroix, amb una frase que revela avui com un gran diagnòstic per molta gent que no entenem moltes coses que passen i com és que hem arribat a aquest punt. Diu aquest filòsof francès: el món s'ha tornat indesxifrable pels que han nascut abans de 1989. És una frase que és molt dolorosa pels que hem nascut abans de 1989, però a la vegada és molt certa. Torno a repetir, el món s'ha tornat indesxifrable pels que han nascut abans de 1989. I entendreu ràpidament el perquè d'aquesta frase quan us expliqueu una informació que publica avui La Vanguardia, el Javier Ricou. Investiguen un presumpte cas d'assetjament sexual a Extremadura a una nena de 6 anys per part de 3 companys de classe. Això ho ha destapat l'Associació d'Assetjament Escolar d'Extremadura. Explica que els infants suposats agressors arrossegaven la nena fins a darrere d'uns matolls i després n'abusaven. Tot plegat hauria passat... No canvieu, tranquil, que no explicaré detalls escabrosos. No canvieu perquè sóc el primer que canviaria. Però això estem parlant d'una escola pública de Montijo, a Badajoz, durant el curs passat, però ni els mestres ni tampoc la família se'n van assabentar fins l'estiu. Tan bon punt van acabar les classes, la nena va explicar als pares que estava molt contenta de deixar l'escola, i ells van anar estirant el fil fins que la menor va reconèixer les agressions davant els psicòlegs. La família va presentar una denúncia a la Guàrdia Civil, però la Fiscalia l'ha arxivat perquè els suposats agressors són menors de 14 anys i, per tant, no són imputables. Mentrestant, aquesta associació contra l'assetjament escolar d'Extremadura estudia denunciar també els responsables de l'escola per la via civil. Segons La Vanguardia, dos dels menors van ara a una altra escola, però no hi ha constància que se'ls estigui vigilant de manera especial. És que, esclar, és que estem parlant de nens de 6 anys. Avui en parlarem, perquè jo crec que és un tema que és que n'hauríem de parlar cada 3 minuts, i en parlem avui a la tertúlia, perquè hi ha una cosa que és evident, que és que hi ha una sexualització dels infants, que no vol dir que no s'hagi de parlar de sexe amb els infants. El que s'està dient, el que estic dient, és que hi ha una sexualització dels infants, que arriba per moltes vies, algunes molt més senzilles que unes altres. Per començar, les tecnològiques. És evident que la tecnologia ha fet que tot s'hagi avançat, i aquesta és una. I que arriba a casos extrems com aquest. Perquè això és un extrem, evidentment, però ha passat. O sigui, és una agressió sexual o una violació grupal de nens de 6 anys. Sap greu dir-ho així, però ha passat. I encara a Badajoz, atenció, perquè a Badajoz han augmentat les denúncies per la difusió de fotografies d'adolescents despullades creades amb intel·ligència artificial. Ja s'han posat una dotzena de denúncies. La policia hauria identificat diversos menors per haver manipulat i distribuït les imatges. De fet, avui explica el Mundo que qui va crear el primer grup de WhatsApp pel qual es van compartir, que aquestes fotografies va compartir, és el germà d'una de les víctimes. Però més enllà de missatges i de xarxes socials, també estarien corrent per pàgines webs amb continguts pornogràfics aquestes fotografies. Informa Laia Framis.
Més enllà de la via policial i de la fiscalia, que ja està en marxa, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades admet que és difícil frenar la difusió de les imatges per WhatsApp o per xarxes socials, però recorda a les famílies afectades que sí que poden demanar la retirada de les imatges i dels enllaços dels portals amb contingut pornogràfic. En aquest sentit, la vicepresidenta del govern espanyol, Nadia Calviño, també assegura que una de les prioritats de la presidència rotatòria de la Unió Europea, que ara ostenta Espanya, serà tancar el Reglament Europeu d'Intel·ligència Artificial.
Un reglament que, entre altres elementos, va a establecer la obligación de incluir una marca de agua siempre que haya algún tipo de imagen modificada por inteligencia artificial. Y de esta manera se complementará la normativa que ya existe a nivel nacional para tratar de proteger los derechos y valores democráticos en este nuevo entorno digital.
Els adolescents de Badajoz haurien fet servir una aplicació que utilitza la intel·ligència artificial per despullar artificialment les noies que a les fotos originals sortien vestides. Aquesta aplicació cobra 9 euros per 25 imatges.
Parlant d'aplicacions, també llegim avui a La Vanguardia una dada que posa els pèls de punta. Els que aneu al cotxe, que esteu a casa, els que esteu a l'oficina. Una pregunta. A quina edat considereu que hi ha el primer contacte de les criatures amb la pornografia? Ara contesteu entre vosaltres i us dono la resposta en 3 segons. 1, 2, 3. Als 9 anys. Als 9 anys i a través del mòbil. Repeteixo, 9 anys, mòbil. És a dir, que l'edat en què aprenen a multiplicar i a dividir, molts ja comencen a veure pornografia. I ho fan de manera accidental, a través de telèfons intel·ligents, amb publicitat que apareix de cop i volta. El que també és preocupant és que gairebé 8 de cada 10 pares i mares no ho sabem. Com tampoc sabem que entre els 13 i els 15 anys, la meitat dels joves miren porno de manera habitual per internet. Són dades de l'associació Dale una Vuelta, que impulsa una campanya per exigir mesures per verificar l'edat d'accés a plataformes de contingut per adults. D'altra banda, una nena de 8 anys de Pamplona va avisar la policia que la seva mare rebia maltractaments. La nena va denunciar els fets, trucant ella mateixa a la policia i explicant que la parella de sa mare la bufetejava i l'humiliava davant d'ella i de son germà de 10 anys. La mare va confirmar els fets als agents, que van anar al domicili i van presentar denúncia. I encara una dada més. La meitat de les noies d'entre 15 i 29 anys té por de patir violència sexual. Ho conclou un baròmetre de la Mútua Madrilenya a partir de 1.500 enquestes. El temor de les noies de ser agredides sexualment és 28 punts més que el que declaren els nois. Alexandre Lacroix. Avui al Confidencial. El món s'ha tornat indesxifrable pels que han nascut abans de 1989. 8:42 minuts. El Departament de Justícia obre un expedient sancionador a Rosa Peral per fer un mal ús del règim de comunicacions a la presó, és a dir, per aprofitar les trucades permeses per concedir entrevistes a diversos mitjans de comunicació. Recordem que l'expolicia està condemnada a 25 anys per haver assassinat la seva parella, Pedro Rodríguez, conjuntament amb el seu amant, Albert López. Doncs bé, ara el govern la sanciona perquè considera que tenint ràdios i teles està sense autorització, s'està saltant el protocol. L'últim exemple d'aquestes entrevistes, ahir a la tarda, la va emetre al programa I ara són soles, d'Antena 3, en aquesta conversa telefònica d'amagat de les autoritats penitenciàries, Rosa Peral critica Netflix pel documental i la sèrie El cuerpo en llamas per esbombar la seva història. Diu que això perjudica les seves filles.
De nuevo, otra vez, otro juicio mediático, y lo que están buscando es el morbo, sacando de lo que dicen que es mi supuesta vida. Están poniendo una condena extra, porque esto que saquen va a quedar de por vida. Y de por vida significa ya no solamente por mí, sino por mis hijas. Mis hijas ya llegan a la edad que pueden ver la televisión, que pueden ver todo este tipo de programas, que no puede ser que diariamente yo tenga que estar encontrándome con juicios repetidos una y otra vez. Ahora con la serie, porque consideran que, no sé, que ahora con esto pueden ganar algún dinero.
A més, afegeix que ella és l'única que no ha rebut ni un euro de tot això.
Llevo 6 años y pico privada de libertad, y desde que estoy aquí, con todo lo que ha hecho, todo el mundo se ha estado lucrando conmigo, he hecho libros, programas, documentales, de todo se ha hecho. He cobrado 0 euros. 0 euros. No se respeta ni siquiera el nombre de Pedro, sí que respeta el nombre de mi ex marido.
I a més diu que ella és l'única que no ha rebut ni un euro per tot, però que a més és innocent.
Yo soy inocente de lo que se me está acusando. Yo no he matado a Pedro, lo he dicho una y mil veces y lo seguiré repitiendo. No voy a dejar de luchar por algo que no considero justo.
Com dèiem, segons el govern, les trucades permeses des de la presó han de ser de caràcter íntim i personal. I la Peral s'està saltant la normativa per atendre mitjans i criticar com s'ha tractat el seu cas. Doncs bé, fons de justícia han apuntat a RAC1 que aquest comportament de Rosa Peral pot alterar el clima i posar en perill la seguretat del centre penitenciari de Mas d'Enric, al Catllà, on compleix condemna. Mar Poyato.
El Departament de Justícia ha dit prou al comportament de Rosa Peral a la presó i ha decidit adoptar mesures. D'entrada, li ha obert un expedient sancionador que tindrà conseqüències per la condemnada pel crim de la Guàrdia Urbana, ja que li quedaran limitades les comunicacions a partir d'ara. Peral ha fet servir les trucades d'altaveu per criticar i parlar del seu cas sense filtres. Les entrevistes no estan prohibides a la presó, se'n poden fer, però seguint la via establerta, que és demanar autorització a justícia i anar al locutori del centre penitenciari amb llapis i paper sense enregistrar absolutament res, com va fer, per exemple, La Vanguardia amb Dani Alves. No és la primera vegada que això passa. Recordem que institucions penitenciàries ja va obrir un expedient a Oriol Junqueras i a Jordi Sánchez per gravar missatges d'àudio per la campanya electoral, quan estaven empresonats de forma preventiva a Estremera i a Soto del Real.
De tot plegat, escoltem el comentari que signa el cap de societat de RAC1, Benet Iñigo.
Les presons són espais delicats i justament per això l'ordre és primordial i estricte. Tenen les seves normes i és normal que les autoritats s'esforcin en fer-les complir i mantenir l'equilibri intern. Això no vol dir, però, que no es puguin posar al dia. En un món audiovisual com el d'avui, és normal poder entrevistar un pres a l'antiga, amb paper i boli, a través d'un vidre, i en canvi que no es pugui gravar la seva imatge o la seva veu, com diu el presentador del programa, líder de la Ràdio Catalana... Els comunicats no passen pel micròfon. La llibertat que molts reclamaven per poder sentir els líders independentistes catalans també ha de valer per sentir qualsevol altre pres. Un altre debat és per què entrevistar ara Rosa Peral. Té interès periodístic o és pura morbositat sentir-li directament la veu a la que ja s'ha convertit en el personatge més famós del crim a Catalunya? Personalment, no trobo cap al·licient escoltar per enèsima vegada com proclama la seva innocència i es presenta com una víctima, obviant pel camí totes les proves que el judici va posar sobre la taula. Potser el que li preguntaria és per què 3 anys després de la condemna només ha pagat 1.175 euros dels més de 400.000 que té pendents d'indemnització a la família de la víctima.
3:15, males notícies per Daniel Sancho. La Fiscalia de Madrid descarta demanar a Tailàndia que l'extradiguin per jutjar-lo a Espanya per un cas del 2019. Això és el que pretenia la seva defensa. El Ministeri Públic entén que el judici es pot fer a distància i que, per tant, no cal que l'extradeixin. Segons l'acusació, el 9 de novembre del 2019, Daniel Sancho hauria agredit un home al barri de Chamberí de Madrid la matinada del 9 de novembre del 2019. Daniel Sancho va voler agafar un taxi sense respectar la cua. Llavors la víctima li va recriminar i Sancho li hauria donat un cop de puny que li va provocar lesions, entre els quals algunes dents trencades. Per aquest motiu, la Fiscalia de Madrid li demana un any de presó per un suposat delicte de lesions, una indemnització per l'home de 2.100 euros per les lesions i les seqüeles i que li pagui, òbviament, un tractament odontològic. I d'aquí uns moments, la victòria del Barça 5-0 i la Champions, que ja ha començat, per sort. I dels partits que va haver-hi ahir, el 5-0 del Barça, com deien, i els partits que ha d'haver avui, entre els quals el Madrid.
El sistema arbitral de consum és un servei públic i eficaç per resoldre desacords en les relacions de consum. Entra a justopareso.consumo.com.es i descobreix com. Ministeri de Consum, Govern d'Espanya.
Quina música escolta la cantant de moda?
Doncs de tot. Rap, pop, música clàssica, trap, flamenco, rumba, fados, tangos, reggaeton, bachata...
A la nostra gamma Citroën SUV també en sabem de versatilitat. Tria entre les versions tèrmiques i híbrides i aprofita condicions úniques aquest mes en els dies SUV Citroën. Citroën. Condicions a citroen.es.
Amb l'Agenda Espanya Digital 2026 tots som protagonistes de la transformació digital del nostre país. Tant és si ets l'Edu, la Judit o l'Aureli, si tens 20 o 80 anys, i tant és el teu origen, si ets del camp o de la ciutat. Benvinguda a Espanya Digital, aquí i ara, Govern d'Espanya. Campanya finançada amb el Fons Next Generation, Pla de Recuperació.
Tan solo ahorrar no es ahorrar, si buscas algo de lo bueno. Fibra ideal que me lleve hasta ti y estemos conectados.
Amb Gestel, fibra boníssima i mòbil per 43,95. Preu definitiu. Truca al 1510.
A Cotet són especialistes en audició.
Oh, i tant! Són fantàstics! A Cotet els audiòfons són gairebé invisibles i es poden connectar a la telefonia mòbil. Venim de comprar-ne uns per la mare, amb descomptes de fins al 60% en la segona unitat. I si compres les piles i els filtres per telèfon o a cotet.com, te'ls envien a casa.
Cotet, òptica i audiologia, cuidant els teus sentits des de 1902.
Vols posar-te plaques solars? Aprofita el mes sensible a Angel Energy.
Truca ara al 910-1081 o entra a angelenergy.es i tindràs 21% de descompte a la teva instal·lació.
Aprofita setembre el mes sensible. Recorda, 910-1081 o angelenergy.es.
Ja és setembre i és hora de tornar a començar. És moment de canviar el teu futur laboral i d'arribar on realment vols ser. Però no cal que et tanquis a una aula tot l'any per aconseguir-ho. Ara ho pots fer en tan sols 5 mesos i des d'on tu vulguis, gràcies a Núcleo Digital School. Perquè el teu futur és digital i comença aquí. Visita núcleo.school.
Des que la meva mare viu a Domus Viclaret, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Viclaret, a prop de l'Hospital de Sant Pau. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi està al teu costat.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes Pay Pimes. Recorda, per a Pimes Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Si obres el llibre del benviure per la pàgina 9, podràs llegir la següent reflexió. La felicitat no te la donen els metres quadrats. La felicitat te la dona la gent amb qui els comparteixes. Amb el cupó diari de l'ONCE pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el benviure. Cupó diari de l'ONCE. Et toca benviure.
A tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Que la teva moto és la que més utilitzen els pilots a les carreres? La meva té la carrera de Medicina. Contracta la teva assegurança de moto amb Verti des de només 78 euros l'any i gaudeix d'un xat mèdic disponible a les 24 hores del dia. Perquè el més ràpid sigui tenir el teu diagnòstic. Verti. Estalvia temps. Estalvia diners.
9 minuts i les 9 del matí. Continuem els apunts aquí al món a RAC1. A la resta dels esports, en Repsola i el Barça va estrenar-se amb golejada a la Champions. Va guanyar 5-0 l'Anvers a Montjuïc en un partit encara més plàcid que l'últim contra el Betis i en què Joao Félix, quin gran encert, va tornar a ser el millor. El portuguès va fer un doplet i va donar una assistència a Robert Lewandowski, que també va marcar. Gavi va fer un altre gol i la golejada la va arrodonir un gol en pròpia porteria de l'equip belga, a priori el rival més fluix de tot el grup, però és que certament el Barça està jugant molt bé. Detalls, Marta Ramon.
L'estrena a la Champions va ser una festa d'efectivitat, especialment amb el protagonisme de Joao Félix amb el seu doblet i alhora convertint-se en el soci que tant temps feia que reclamava crits Lewandowski. Però qui va provocar els elogis més encesos de Xavi va ser Gundogan per la seva visió de joc i un 94% d'encert en les passades.
Quan té la pilota el Gundogan, tot millora. Gundogan ens ha caigut del cel. Per això juguem millor. Juguem millor per aquest tipus de futbolistes, perquè té la pilota i fa el que toca. I fa el que toca i a vegades ho millora. Doncs estem parlant d'un futbolista, per mi, superlatiu, no? És una meravella veure'l jugar.
La nit també va servir perquè Lamine Yamal es convertís en el debutant més jove de la història del Barça a la competició, amb 16 anys i 68 dies. S'hi va sumar també Fermín López. Amb dues manetes en 4 dies, Xavi va recordar que no tots seran flors i violes, però va celebrar estar en el millor moment des que va aterrar la banqueta.
I escolta'm, el comentari que signa el cap d'esports de RAC1, Joan Lluís García.
El 23 de novembre del 2021, ara fa pràcticament dos anys, el Barça va empatar 0 contra el Benfica al Camp Nou, un resultat que condemnava el club per primer cop en dues dècades a quedar-se fora de la Champions, a la fase de grups. Aquella nit l'equip de Koeman es va jugar al seu prestigi a Europa amb jugadors com Memphis Depay, un Gavi Barbamec i un efímer Yusuf Demir, de qui ningú ja se'n recorda. A la banqueta esperant torn Luc de Jong, Riqui Puig, Coutinho i Dembélé i a la grada un Agüero enfilant la jubilació. Cal no oblidar d'on ve l'equip per entendre l'alegria d'una afició que ahir a la nit va viure amb una golejada rotunda contra un equip més de Gamper que no pas de Champions. I entremig, Joan Laporta es pot penjar unes quantes medalles. I és que un sofert seguidor culeu s'hauria pres per bojos si li haguéssiu explicat que en només dos anys a l'11 inicial hi jugarien Lewandowski, Gundogan, Cancelo, Rafinha, Koundé o João Félix. Una autèntica fixació per Laporta, el jugador portuguès que no ha parat fins que ha aconseguit portar-lo a Barcelona. I sembla que de moment el temps i de quina manera li està donant la raó.
Certa, abans del partit hi va haver incidents entre els radicals de l'Anvers i els Mossos a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Prop de 2.500 aficionats belgues van viatjar cap a Barcelona per veure el maig, dels quals uns quants centenars van protagonitzar aquests aldarulls. La policia va haver d'intervenir, carregar, i diversos mitjans apunten que també hi va haver enfrontaments en altres punts de la ciutat. A l'altre partit del grup del Barça, el Porto va guanyar 1-3 al Shakhtar, mentre que el Manchester City va començar la defensa del títol guanyant 3-1 l'Estrella Roja de Belgrat. I a banda d'això, atenció amb el que va passar a Roma. A l'Atlètic de Madrid li van empatar a 1 el partit al camp de la Lazio amb un golaç del porter dels italians al minut 94. És a dir, el porter italià va fer el gol de l'empat en el temps de descompte. Ahir també es van jugar PSG 2, Borussia Dortmund 0. Atenció al PSG aquest any. Atenció al PSG aquest any, que no té res a veure amb el de l'any passat. Feyenoord 2, Celtic de Glasgow 0, Milan 0, Newcastle 0 i Young Boys 1, Leipzig 3. I avui s'estrena el Real Madrid, que rep l'Unió en Berlín a 3:45 de la tarda al Bernabéu. El partit el seguirem a l'última hora de la versió RAC1 amb el Damià López al Bernabéu, a Madrid. A banda, també juguen 3 partits més destacats. Bayern de Múnich, Manchester United, partidàs a les 9. Real Societat, Inter de Milà i Sevilla, Lens. Vaja, de fet, tots 3 a les 9 de la nit i tots 3 en directe a RAC1, en el carrusel, l'únic de la Champions en català. Per cert, que l'Ajuntament de Barcelona ha multat el Barça per fer obres al Camp Nou fora de l'horari permès, després de 2 inspeccions, una a l'agost i l'altra fa una setmana, el govern municipal ha decidit imposar 2 multes de fins a 300 euros al Barça. I en waterpolo ahir el Mataró es va proclamar campió de la Copa Catalunya femenina després de guanyar d'un gol al Sabadell.
Si vols estalviar el doble, a Repsol ho tens molt fàcil. Paga amb Wilet i aconsegueix fins a 40 cèntims per litre en tots els repostatges i fins al 100% de les recàrregues elèctriques. Vine a Repsol i multiplica per 2 l'estalvi fins al 15 d'octubre. Això és Connectar Energies. Més informació a Repsol.es.
I anem al trànsit abans del que seria habitual, perquè és un matí complicat a les carreteres catalanes.
Sant Boi Motor, ciutat de la mobilitat sostenible, us ofereix aquest espai.
Anem al RAC a comptar cotxes on cada matí. Què està passant, Àlex Huguet? Bon dia.
Molt bon dia. Doncs les incidències que afectaven més les vies de l'àrea metropolitana aquest matí ja han reobert els carrils tallats, però encara parlem de molta congestió i aturades al voltant del Nus del Papiol, a l'AP7 des del tram de Mirassol ben bé fins a Castellbisbal, i ja quan s'arriba en sentit Barcelona a la B23 a partir del tram de Molins hi ha encara molta lentitud ben bé fins a l'entrada de la Diagonal durant més de 9 quilòmetres i 4 quilòmetres més en aquesta mateixa via en sentit contrari, arribant també al Papiol i passat també aquest Nus fins a Castellbisbal. Situació encara complicada també a la Ronda de Dalt, amb el carril reobert a la Trinitat per l'avaria d'un vehicle, però amb llargues cues que arriben als 12 quilòmetres des de Santa Coloma de Gramenet fins ben bé la Diagonal en sentit Llobregat. I encara parlem de 3 accidents més aquest matí, un a la C-16 en sentit sud, on s'ha regulat el túnel de Can Ravella fins que s'han apartat 2 vehicles, un altre a la C-17 entre Lliçà d'Amunt i Canovelles cap a Barcelona. Aquesta ja ha normalitzat la situació. I finalment, més lluny de l'àrea metropolitana, un accident a Vilagrassa a l'A2 en sentit Lleida és l'únic punt de tota la xarxa que manté un carril tallat. Tot plegat, repetim, en un matí on totes les vies principals de la xarxa registren més cues. És tot des del RAC. Molt bon dia.
A Sant Boi hem fet de la nostra Unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Ofertes úniques per estrenar el teu cotxe o moto. Aprofita ara el dilluns 25, festiu a Barcelona per la Mercè, amb tots els concessionaris oberts a Sant Boi. 36 marques al teu servei. Sant Boi Motor ara és CityMob. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible.
3 minuts per les 9. Encara ens queden alguns temes abans de la tertúlia. Deixa'm dir que a aquesta hora estem pendents de 2 macrooperatius dels Mossos amb diversos detinguts, Tarragona i Barcelona. El cos treballa juntament amb l'Europol i la policia espanyola per desmantellar una organització criminal especialitzada en falsificació de monedes. Ha començat a 6:15 del matí i s'han fet diverses entrades a domicilis de Vilaseca i Salou. L'altre dispositiu és contra un grup de persones a Barcelona que tenia diversos animals en pèssimes condicions higièniques i sanitàries. Des de les 6 del matí, els Mossos i la Guàrdia Civil han fet una quinzena de registres a diversos països, pisos de Barcelona. Malgrat les pluges que han regat alguns punts del país aquest matí, la sequera persisteix i el govern ha decretat la situació d'emergència a 12 municipis de l'Alt Empordà. Són els que veuen del pantà de Darnius-Boadella, inclou Figueres, Roses, Castelló d'Empúries, Cadaqués. La situació d'emergència entra en vigor dilluns que ve i anirà lligada a tota una sèrie de noves restriccions. Amb aquestes 12 poblacions ja són 24 els pobles i ciutats de Catalunya en situació d'emergència per sequera. En total, en tots aquests països, localitats, hi viuen unes 150.000 persones, a Eudald Martínez.
En aquests 12 nous municipis no s'hi podran omplir fonts ornamentals ni piscines si suprimeix el rec agrícola i els ajuntaments hauran de tenir un consum inferior als 200 litres per habitant i dia si no volen rebre sancions. Unes multes a municipis incomplidors que el govern començarà a tramitar en les properes setmanes basant-se en els consums de del mes d'agost. Ara mateix, un 28% dels municipis de les conques internes encara superen els límits permesos. El director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes, diu que començaran a sancionar pels que gastin més.
Que nosaltres hem d'anar a aquell que crea un major impacte en el medi i té més afeccions a tercers. Això no vol dir que siguin més litres per habitant dia, sinó que el volum total mensual que ha consumit en excés és el més gran.
El govern, per cert, també ha endurit les restriccions a l'aqüífer del Baix Ter, que entra en alerta, i a l'aqüífer Carme Capellades, que abasteix la comarca de l'Anoia i que entra en estat d'excepcionalitat, l'última abans d'emergència.
Podem fixar les seves pròpies condicions per investir Pedro Sánchez i en reitera una que ja va posar al damunt la taula aquest cap de setmana, que Irene Montero repeteixi com a ministra d'Igualtat. Canal Red acaba d'avançar el plec d'exigències que el partit de Ione Belarra ha posat al damunt de la taula. Es volen diferenciar de Sumar amb la seva pròpia agenda i, de fet, han enviat les seves condicions tant al PSOE com a Sumar. Què demana Podem? Doncs, a banda d'exigir que Irene Montero repeteixi com a ministra, també vol derogar la llei Mordassa, augmentar les pensions mínimes, incrementar el salari mínim fins als 1.500 euros, bonificar els abonaments de transport.